Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs, com dèiem, Àlex Rubió, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Àlex és l'organitzador d'aquest primer festival sobre el món del dron.
És correcte.
Que es farà aquí a Sitges aquest proper dijous, a l'embalat de la Fregata.
A partir de les 11 de matí fins a les 7 de la tarda, que comença la carrera nocturna, i aquesta s'allargarà potser fins a les 9 o 10 de la nit.
D'acord. A veure, contextualitzem-ho tot plegat. Què és el que preveieu que es pugui fer o que es pugui veure a l'embalat de la Fregata aquest dijous?
A veure, realment és una fira no gaire super mega espectacular, o sigui, és una fira a nivell informatiu. Trobarem 7 estants d'informació sobre què és el que es pot i el que no es pot fer amb els drons, com poder volar-los i tal, o sigui, tota la informació que podem tindre, i mitja carpa estarà destinada a un circuit on es volaran petits drons, perquè nosaltres ens centrem en drons de 65 mil·límetres, 6 centímetres, 25 grams de pes, totalment inofensius, i la meitat de la carpa serà tot un circuit il·luminat per LEDs i tal, o sigui, molt, molt vistós, molt lluminós, però és una fira amb caràcter totalment informatiu.
D'acord. Per tant, són drons petits.
En aquest cas sí, o sigui, tens una gamma molt àmplia de drons, per mil tipus d'utilitats, però en aquest cas nosaltres el que utilitzem és una fórmula que ens deixa, o sigui, ens permet poder volar amb gent al mig, a baixa altura, o sigui, són uns drons petits, corren molt i tenen la fórmula perfecta per poder fer una cursa de forma inofensiva.
Ara anirem a parlar una miqueta del que proposeu, del calendari d'aquesta jornada, però d'entrada, el dron és una joguina?
No.
Vale.
No. Segons quin tipus de dron es pot considerar una joguina, però el dron per mi és una eina de treball. O sigui, pots arribar a fer des d'inspeccions d'infraestructures al tema tèrmic, com està una línia elèctrica, o sigui, fumigar un camp, pots arribar a fer de tot fins al punt de poder fer una cursa. Amb FPV, que és aquesta que porta la càmera, i llavors tu estàs dintre del dron.
D'acord. Aquests drons que es condueixen amb unes ulleres com de realitat virtual.
Exacte. Nosaltres amb les ulleres el que veiem és la càmera que porta el dron i llavors la sensació és estar totalment dins. I com si estiguessis conduint un cotxe, doncs en aquest cas estàs pilotant un dron dins.
Ara dubte. No mereix això?
Quan t'acostumes, no.
D'acord.
El que sí que et pot passar és el típic que els primers vols et tremola tot el cos. O sigui, una vegada has acabat de pilotar, surts totalment tremolant.
D'acord, perquè deu haver un punt de descàrrega adrenalítica aquí.
Totalment. O sigui, si tu has tingut un mal dia, el que t'aconsello és que agafis un dron i et facis un parell de voltes.
D'acord. A tots aquests drons són petits, però entenc que deuen ser molt potents.
Ara, cada vegada la tecnologia evoluciona per dies, o sigui, tu avui et compres un dron i demà ja està obsolet, llavors ara ja han tret uns motors que, bueno, són els brushless, que no porten escobetes ni res, les bateries, en més d'una celda que portàvem abans, ara portem dos, o sigui, dos bateries, el doble de potent. Cada vegada van sortint coses més potents amb el mateix tamany. És igual que els mòbils, per exemple, que cada vegada els mòbils són més petits, però porten el mateix.
El taló d'Aquiles és la bateria?
Perdó?
El taló d'Aquiles, el problema
sí,
principal que
per
té un dron?
Per aquest tipus de dron, sí, perquè la bateria només et permet uns 3, 4, si apures molt, fins a 5 minuts. Però clar, és un vol molt, molt suau. Si ja vas a córrer, no arribes ni als 3 minuts.
Ostres, és a dir, se't menja la bateria.
Correcte, igual que tens drons, segons per quina utilitat, que t'estan 50 minuts a l'aire i amb GPS i de més, o sigui, és el que et deia, hi ha una rama de drons molt àmplia i aquesta és més recreativa que per treballar-la.
D'acord. A veure, el món del dron és un món relativament de fa poc. Com comentes, és un món en contínua evolució, però fa 10 anys i fins i tot fa 5 anys, gairebé veure un dron era...
Correcte, a veure, jo porto tota la vida amb una emissora a la mà, però des de fa 10 anys potser que és quan em vaig centrar més amb els helicòpters, avions i tal, i els drons, que podríem dir que fa, sí, el que deies tu, uns 5 anys que estan realment, que eren molt primitius en aquell moment, i ara a dia d'avui són unes meravelles, o sigui...
Per què s'han desenvolupat tant en aquests darrers temps?
Perquè potser a Xina, que és on fabriquen totes les plaques i tots els processadors que porten, s'han donat compte del mercat que hi ha, i llavors el que traten és d'evolucionar al màxim per poder satisfacer totes les possibles necessitats que puguin donar aquests drons. També s'ha de dir que, clar, també tot evoluciona i tu també t'ho pots trobar a qualsevol comerç. O sigui, ja sigui a qualsevol botiga de xurradetes, de bolígrafs i tot això, doncs allà pots trobar un dron per 30 euros o si et compres dues caixes de cereals també et regalen un dron. Mm-hmm. O sigui, a dia d'avui és molt fàcil accedir a aquesta tecnologia.
El que et venen juntament amb la caixa de cereals és un dron?
Te'l regalen, no? O sigui, amb la compra de dues caixes et regalem un dron.
Val, doncs això és un dron?
És, sí, un dron, en aquest cas, per ús recreatiu. O sigui, podem dividir els drons en dues seccions, professionals i recreatius.
Uh-huh.
Llavors, en aquest cas, estem parlant de 100% recreatius, però, de totes maneres, segons el tamany i protecció que porti, no deixa de ser una eina perillosa.
Correcte.
Vale? Que aquí és on hem de conscienciar la gent de que tu et compres un dron o te'l regalen i això què pot fer? O sigui, pot fer mal.
Per les hèlics.
Si no van protegides en aquest cas i segons el tamany del dron. Per exemple, aquests que venen tan econòmicament a botigues de joguines i de més i aporten una bona potència que, bueno, una raspadeta si et dona l'hèlix i que te la faran.
D'acord. Hi ha una normativa que empara la venda d'aquests aparells petitets perquè, no sé, com hi ha una normativa per la venda de joguines de cara als nens? No?
Sí, el que passa que acabes de tocar un tema.
Ai, mare.
Ai, Déu meu. No, tenim molta normativa que es va actualitzant diàriament a través del BOE i tot, que tenim els pilots, ens anem informant perquè tenim que tindre la llicència si volem fer ús comercial de RPA i de més. Hi ha, o sigui, molta informació cap als pilots, però cap tipus d'informació ni regulació cap a la venda. O sigui, tu pots trobar un dron a qualsevol lloc, però al lloc on l'has comprat no el pots volar, per exemple. O sigui, tu ara te'n vas aquí a Masalva, a la botiga de joguines, a comprar un dron i a Sitges no el pots volar perquè estàs dintre de la zona ZR del Prat de Llobregat.
Vale. Quin dron no pots volar? No pots volar cap dron?
A veure, s'entén que menys de 250 grams és un dron d'ús recreatiu, vale? Uh-huh. Llavors el que tens són zones destinades. Per exemple, aquí a Sitges, al costat, a Sant Pere de les Ribes, tenim el Club dels Karts, que malauradament tenim entès que els hi queda menys d'un any, pel tema del projecte que hi ha a l'autòdrom. Però si tens una zona destinada, que és un camp federat per la Federació Aèria Catalana i de més, és com un petit buit legal on allà sí que hi pots volar.
D'acord. Estem parlant d'aquella petita pista de que es feia servir per aeromodelisme.
Així és. També pots exercir la pràctica de FPV, que és aquesta divisió en primera persona, però llavors ara ja ha sortit la nova normativa, que és que tens que tindre al costat té una segona persona que en tot moment estigui veient el dron, perquè la llei realment estipula que tu tens que estar sempre veient el dron, però és clar, si portes les ulleres, tens que tindre al costat una persona que t'ho digui. Llavors, fins i tot en el món recreatiu i en camps federats també s'està acotant una mica el tema i cada vegada és més restrictiu. Realment, tu, per exemple, agafar-te un dron i anar-te al passeig és completament il·legal. A dia d'avui, a Sitges, a una altra població que no estigui en zona CTR, no.
Em moc una mica del passeig, a la sorra? Tampoc?
Tampoc. O sigui, és la zona CTR, o sigui, és la zona aerocontrolada. Uh-huh. Ja et dic, hi ha moltes poblacions que no tenen aeròdroms ni res i estan fora de CTR i allà es pot fer el que vulguis, a la muntanya i tot. Aquí Sitges, per exemple, tenim el Parc Natural del Garraf, que com a parc natural tampoc es pot volar.
És a dir, no es pot volar al parc,
no
es pot volar dintre de Sitges.
No, o sigui...
Cap giny volador?
Sitges, o sigui, ara estem parlant de Sitges, o sigui, la normativa, o sigui, també tenim fulls dels Mossos d'Esquadra i de més que diu que menys de 250 grams el pots volar a nucli urbà, el pots volar de nit sense que, sempre que no molestis a ningú, però clar, tenim la cosa que Sitges és TTR i qualsevol població dintre d'aquest tipus de zona, que tu tens aplicacions mòbils o no pots mirar, està totalment prohibit per al tema del control de les aeronaus reals, els avions que estan circulant per aquí sobre.
Encara que, clar, no hi haurà cap aeronau real que passi a menys de, no sé, 400 metres d'alçada, oi?
Doncs diguem-li precaució d'aquest moment. De totes maneres, clar, tot té la seva normativa i aquest tipus de dron i qualsevol dron, sempre que tu tinguis un sostre i unes parets, o sigui un vol indoor, un interior, tu pots volar. El que no es permet és volar fora.
Val, és a dir, els drons a Sitges no poden volar en exteriors enlloc.
Així és. Per molt que pesin 25 grams, per molt que estiguin protegits, clar, quin és el problema? Això ja és una opinió personal, que és que la normativa va generalitzada al món del dron. Uh-huh. Potser aquí sí que s'hauria de fer alguna mica mida, una mica, jo per exemple un Phantom, aquests drons grans de gravació i tal, entenc molt bé que tinguis que tindre la llicència i una autorització d'ESA per volar a dintre de CTR, però aquests drons de 25 grams que van totalment protegits és una mica absurd, jo els deixaria fora d'aquesta llei, però la llei és per tots i és igual per tots.
De quan és aquesta llei?
Bueno, és el que et dic, cada vegada es va actualitzant. O sigui, realment fa 3 anys que la tenim, els caixos, sí, o sigui, pocs 3 anys, i cada vegada es va fent més restrictiva. Bueno, hi ha vegades que tenim un petit respir, per exemple, quan ens van dir que menys de 250 grams sí que es podia volar dins del nucli urbà i de nit i tal, però clar, dintre d'aquest petit afluix que van tindre, van dir que només ús recreatiu, o sigui, tu ara tens una operadora audiovisual, estàs volant amb un dron per gravar i de nit ni de broma.
Ni demanant permisos?
És molt difícil que ESA, perquè el permís el temps que demanes expressament a ells, te l'otorguin. O sigui, tu demanes un permís amb el teu número d'operador, quin dron, el dron per gravar i tot això. O sigui, el dron d'ús comercial té que anar matriculat amb el número de sèrie i tot això, amb una placa ignífuga, i totes aquestes dades les tens que donar. Si t'autoritzen, benvingut. Si no t'autoritzen, doncs aquest vol no el pots fer. Però també, en aquest cas, hi ha alternatives com les cablecams, que són les tirolines amb càmera. Però clar, aquí estem parlant del món comercial.
D'acord. Evidentment, doncs una persona que la vulgui per un recreatiu no es posarà una cablecam.
Correcte. Aquí, per exemple, es parlava, doncs, imaginem una festa major al cap de la vila, volem gravar-ho, d'allà ficar un dron és criminal, doncs potser ja s'hauria de ficar una cablecam.
D'acord. S'havia fet, es va fer, quan es va fer el documental, que em sembla que encara no hi havia la normativa.
Hi havia el buit legal. O sigui, no és que no hi hagués normativa, és que hi havia un buit legal.
És a dir, allò que es va fer quan es va fer el documental ara no es podria fer.
Ara, exacte. O sigui, el que passa que ara s'ha centrat la normativa en aquest tipus d'aeronau. La normativa existent fins aleshores, o sigui, la que hi ha hagut sempre, és que qualsevol aparell volador tenia que ser volat dintre d'una zona per aquest ús, o sigui, un club d'aeromodelisme. O sigui, tu tenies un helicòpter, un avió, no podies anar a la platja de Sitges a volar-lo, sinó que tenies que anar a un club federat.
D'acord. Però aleshores no es podia volar drons.
No. Tampoc existien.
No, clar, correcte, però quan van començar a existir...
No es podien.
Si ens atenem a la normativa que hi havia abans que s'actualitzés, tampoc es podia volar.
Però com no especificava, perquè en aquest cas estem parlant de multirotors, vale? Llavors no, un helicòpter és un sol rotor i tal, o sigui, era una mica el buit legal.
Defineix-me dron.
Dron, mare meva, és que aquí... És que,
per exemple, estem parlant de drons.
Estem parlant de drons aeris. O sigui, tenim drons aeris submarins, terrestres... O sigui, un dron és realment qualsevol aparell que tu puguis controlar a distància i et pugui donar una utilitat, no? Per exemple, per mi aquestes màquines que utilitza la policia per desactivar bombes, allò és un dron. O sigui, qualsevol cosa que estigui teledirigida, o sigui, controlada a distància per un humà. El que ara nosaltres parlem i ens destinem molt és a l'aeronau, o sigui, el dron volador.
D'acord. I d'aquests drons voladors, hi ha que tenen 4 rotors, hi ha que en tenen 6...
I 8.
I n'hi ha que en tenen 8.
Sí, tenim el quadricòpter, l'hexacòpter o l'octocòpter.
Mare.
També pots trobar una variació, un híbrid, que és les 4 potes, o sigui, un quadricòpter amb motor a dalt i a baix. O sigui, seria un octocòpter amb un xassis de quadricòpter. D'acord. Això que et permet tindre més càrrega, o sigui, pots carregar més pes amb un espai més reduït perquè no abarca tota aquella rodona que abarca un octocòpter.
Per volar drons és difícil?
Fàcil no. A veure, per nosaltres fàcil no és. Tu agafes un dron a un nen de 6 anys i te'l volen un minut.
Vale.
La generació PlayStation.
D'acord.
No, realment és al·lucinant, o sigui, tu agafes un nano i te'l vola.
Per què passa això?
No sabria dir-te, potser són qüestió de reflexos, que nosaltres ja no som tan hàbils, o sigui, els que sí que vam començar amb helicòpters i tal, potser, bueno, sí, hem pogut progressar i poder arribar a aquest món, però realment la facilitat la tenen a dia d'avui els nanos.
És a dir, i tornar una miqueta a l'inici, un dron és un comandament, un comandament a distància que es controla bàsicament amb els dos dits i potser amb els dits del davant també.
Correcte.
Per portar el tema de velocitat, etc. Però, clar, la capacitat de coordinació que es necessita per saber, per controlar-ho tot, tenint en compte que, a més, ho estàs veient de lluny, és a dir, no, després entren les FPV que comentes, que són les ulleres, però abans d'això, directament veient i controlar, saber que estàs pujant i que estàs baixant, té un punt de coordinació,
sí,
difícil.
Sí, potser trigaries o sigui, jo crec que el temps d'aprenatge és d'una setmana, o sigui, en una setmana ja et fas amb el dron, o sigui, tu els primers dies el volaràs, però realment quan el notes teu, que
el fas on vols.
Exacte, o sigui, tu pots anar fent, ara vaig cap a davant, cap a darrere, cap als costats, però quan ja notes que el dron és teu, que respon als teus moviments com si fossis tu, això ja potser és a la setmana.
D'acord.
Depèn de les hores que et fiquis el mateix dia. Si en un dia has cremat 36 bateries, potser el mateix dia ja és teu.
Clar, perquè evidentment tot aprenentatge vol dir esgotar una bateria, tornar-la a carregar si no en tenim de recanvi, i tornar-t'hi a posar quan estigui carregada.
També tens alternatives que de fet a la fira les tindrem, que són els simuladors de radiocontrol, que amb un ordinador fiquem un programa, un software de vol, amb una física de vol real, connectes el comandament que utilitzem per volar per via USB, i llavors estàs volant i aprenent la física de vol. Una vegada ja amb el simulador ja ho tens, llavors ja és quan passes amb el dron real. En tercera persona, després ja, després d'aquest pas, va el 3, que és l'FPV. O sigui, tot té un aprenentatge de l'1, 2, 3. O sigui, no pots anar directament al pas 3.
Per tant, i això seria una recomanació, que les persones que tinguin ni que sigui un interès recreatiu al voltant d'aquest ginge, primer comencin, si és possible, per una simulació per ordinador.
Sí.
Com a pas previ al vol en vista, i com a pas previ a finalment posar-se les ulleretes, que és allò que mola.
Així és, sí, perquè ara tu mateix entres a Amazon i per 70 euros tens un kit complet, o sigui, dron, emissora i ulleres. Vale, te'l compres, el tens a casa i una vegada et fiques les ulleres realment no t'orientes perquè no saps el control que té un dron. Llavors aquesta és la fase informativa que volem fer a la fira d'un taller infantil en certs punts, no? O sigui, el primer punt és munta el teu dron, que ensenyem com muntar-lo, el segon és el simulador d'ordinador i el tercer és controlar un dron real al circuit i el quart punt ja, si veiem que el nano s'està desenvolupant bé, és quan ja li fiquem les ulleres.
A partir de quina edat?
Realment qualsevol, o sigui, jo crec que a partir dels 5 anys cap amunt es pot volar perfectament. O sigui, de fet, el campió, els campions més grans que tenim a les competicions són nanos de 8 anys, 10... Bueno, clar, aquest seu dia tenia 8 anys, ara ja té 10 o 11, no? Però ja guanyàvem 8 anys, o sigui, és al·lucinant.
Has comentat muntar el teu dron.
Sí, perquè els drons, o sigui, tu pots trobar el típic dron de caixa, que vas, el ready to fly, que se li diu, que tal com el treus de la caixa ja vola. Però són drons bastant limitats. La gràcia aquí potser és crear-te'l tu, o sigui, agafar-te la placa que tu vols per les característiques X que tu necessites. Els motors tens el tipus brushless o brushet, que són d'escobetes o sense escobetes.
Quina diferència hi ha?
La fricció. O sigui, tot el que sigui amb escobetes té desgast. O sigui, són unes escobes de carbó que van desgastant-se. I tot el que és brushless va per imant. Llavors és magnètic i no hi ha desgast. Menys manteniment, per exemple.
Per tant, és millor brushless que...
Sí, de sempre, o sigui, és la nova tecnologia de motors que tenim ara, però és una tecnologia per tot, o sigui, no és només exclusiva per drons, o sigui, pots trobar, per exemple, les rodes aquestes, els patinets, els airwheels, els segways, són motors brushless. Ja et dic, tenen més potència, més revolucions, i llavors tu com a usuari ets el que decideix quin tipus de motor li vols ficar segons el que tu vols fer. Si vols volar dintre d'una habitació entre cadires, el que jo t'aconsello és un brushet, i si el que veus més és un espai una mica més ampli, és passat al brushless. És més potent, té més revolucions, i bueno.
Qui ha agafat un dron dintre d'un menjador?
Nosaltres, per exemple, al sopar de Nadal, el de Reis, estàvem volant el dron entre la família. O sigui, és una pràctica comú, i ara també hi ha molts casaments que la gent quan es casa doncs tens la gravació de dron aèria de tot l'esdeveniment molt maco, i després tens un mini dron d'aquests que et va passar per les taules dels convidats.
I no va xocar contra les llums?
De fet, la gràcia és que potser la persona faci un aro amb els seus braços sobre el seu cap i tu li passis per l'aro.
Ostres.
Sí, fan així, sí. I llavors passes.
D'acord, això són drons petitets, evidentment.
Exactament.
No ens hem d'imaginar el Phantom que comentaves abans,
no,
oi?
Jo per mi el Phantom ja comença a ser aquest dron característic, que ja per mi necessita regulació, necessita placa, necessita llicència, o sigui, per mi un Phantom ja deixa de ser una joguina completament. O sigui, ja és
encara que es ven com a ús recreatiu.
Sí, però ja la mecànica que té ja és més professional, o sigui, porta una càmera estabilitzada. Clar, una persona que vol fer un ús recreatiu d'això, mira, me'n vaig a la muntanya i volo 5 minuts, no necessita la càmera estabilitzada. O sigui, la càmera tan bona és realment per un ús professional.
Ara que comentes la càmera, el dron ha de portar càmera per ser un dron?
No és obligatori, no. La càmera és el sistema de visió de FPV, però el dron ja només l'aparell i el mando ja fa el dron.
D'acord. A veure, repassem una miqueta el que voleu fer aquests dies i després continuarem parlant, perquè encara ens has comentat, clar, havíeu fet competicions en un bar.
Això va néixer en un bar, o sigui, això neix amb Race Drone Bar, que era la idea d'aproximar al públic al tema del dron, o sigui, que una persona pogués estar prenent una copa i a 2 centímetres de la cara li passés un dron, però ràpid, perquè està competint, o sigui, era això, involucrar l'humà amb el dron, perquè hi ha molta gent que el que pensa que un dron és un aparell que puja, fa una foto i baixa, totalment estàtic, i no, un dron pot tindre mil i una possibilitats, com per exemple l'agilitat que tenen aquests petitets per fer una cursa dintre d'un bar. Uh-huh. Clar, tot va començar dintre d'un bar perquè era el que teníem en aquell moment, i llavors ara, doncs, mira, l'altre dia vaig anar al Prado, al teatre, allà vaig fer un vol increïble, i ja vaig presentar a l'associació un projecte per poder fer una cursa dintre del teatre, o sigui, qualsevol espai que vegis que té cabuda un tipus de cursa així és idoni, però clar, sempre interior.
Sempre interior.
A Sitges, sempre interior.
Anava a dir, i no xocàveu mai amb la gent?
Sí, el màxim que hem arribat a fer, i jo personalment, que tinc el cabell llarg, vaig ple de 3 quilons, és que quan se t'enreden el cabell et fan una rasta.
Vale.
O sigui, el motor gira tan ràpid que el que et fa és una rasta instantània i ja tens que acabar tallant o amb molta paciència treure el nus. Aquest és el màxim mal que et pot arribar a fer, una rasta. O sigui, si et xoca a la cara directament, no et farà res, perquè la pròpia protecció del dron, de l'hèlix, és flexible. Llavors, a la que agafa algú i entra cap a dins, para l'hèlix.
Val, és a dir, que el que seria caure el dron i ja està.
Però in situ, o sigui, et toca i cau. No hi ha cap mal.
I el dron, que es fa mal?
No, aquests pràcticament són indestructibles. El que potser si l'has ficat unes 30 cops en una sola sessió, se't trencarà una pota del xassis, del que suporta el motor, però no rebrà cap mal físic, o sigui... Són pràcticament indestructibles, resumint.
Un bitxo d'aquests petitons que feu servir per fer curses, quan val?
Al principi eren molt econòmics, per 10 euros el tenies, que era l'EHN 010, que era un dron que no portava ni càmera i portava la seva pròpia emissora. Llavors estàvem parlant d'un dron de 20 metres d'alcance, 30, i mira, si tenies molt bones condicions potser podries arribar als 100 metres. Tot va evolucionant, cada vegada tens millor receptor de ràdio, millors emissors de vídeo, que t'abarquen més onda, o sigui, més distància, i llavors tot això va encarint. El tipus de motor també, o sigui, pots trobar ara el que nosaltres utilitzem, el més bàsic, pot arribar-te als 60 euros, o sigui, el que valia 10 o 12 euros ha passat a 60,
sí.
I potser ara ja estan a 150, que són aquests que tenim de dues bateries, el 2S que li diem, que porten un emissor de vídeo molt més potent, que pots anar més lluny. És una bestiesa potser agafar un dron tan petitet i allunyar-lo 800 metres, però és possible a dia d'avui. O sigui, la màquina ho permet. Ha pujat de preu, ha pujat de tecnologia i tot evoluciona.
Doncs què és el que proposeu per aquest dijous? A veure...
Vale, per aquest dijous el que proposem és una fira de caràcter informatiu i conscienciador als pares, o sigui, sobretot, perquè és informatiu cap als nanos, o sigui, farem els tallers i xerrades, i després als pares també els hem de conscienciar una mica del teu fill s'ha comprat un dron, vigila. Vigila perquè això pot fer mal.
Ara aquí faig un matís. El teu fill s'ha comprat un dron o li has comprat un dron al teu fill?
Vale, li has comprat un dron al teu fill?
D'acord.
Cuidado. Perquè tots anem amb la il·lusió quan tenim una cosa nova de carregar la bateria i el primer de tot és engegar i clar, on està el gas? On està el gir de cua? On està l'alero? O sigui, perquè tens 4 tipus de moviments diferents amb un dron, o sigui, no és com un cotxe que és endavant, endarrere, esquerra i dreta. En aquest cas tens el ladeo, el cabeceo, o sigui, el cop de gas... Tot, o sigui, és una mica més complicat. Aquesta és la tasca d'ensenyament als nanos, o sigui, com funciona un dron. El pare, no li, si vol, li ensenyem com funciona un dron, però realment el pare és la conscienciació de... Cuidao, que si el dron puja molt es pot enredar, per exemple, amb una palmera i com s'enredi amb una palmera pot calar foc. O sigui, la bateria, que és el que passa, que si se't queda l'ordre del mando d'accelerar en aquell moment i el dron intenta accelerar i el motor està bloquejat, el que farà és recalentar tot el dron i al final acabarà bullint la bateria. O sigui, és una cosa que s'ha d'anar amb cuidado.
D'acord, i al final, doncs, si està al costat d'una cosa que pugui calar-se foc, doncs...
O sigui, jo et dic, no és pel mal que et pugui fer físicament, sinó per el cúmul de circumstàncies catastròfiques que pot arribar a fer un dron.
D'acord. Doncs això, una xerrada, o sigui, s'obre a les 11 del matí, la fira.
Sí, a les 11 s'obre. Llavors allà tenim l'obertura. Llavors a les 11:30 tenim una petita informació sobre què és el que podem fer amb aquests minidrons, que bàsicament és el que acabo d'explicar-te, o sigui, això de poder fer carreres i tot a espais petits, inclús a dintre d'una casa, una habitació.
M'aturo un moment.
Sí.
Com es balitza una carrera? Com s'assenyalitza?
Depenent. O sigui, tu pots ficar des d'un pal d'escombra, ja saps que és un gir, a l'esquerra o cap a la dreta, pots passar per sota d'una cadira com si fos una porta, o pots currar-te una mica i fer uns aros amb leds i un traçat amb led i tal, i fer-la més vistosa, més luminosa i guiar-te per la llum més que pels obstacles.
Vale.
O sigui, la qüestió és tu et marques el teu recorregut. Nosaltres vam començar amb uns escuradents molt, molt llargs, que vam trobar el xinès, i allà li enganxàvem unes cartolines de colors. Llavors les grogues eren cap a l'esquerra i les blaves eren cap a la dreta.
Ja està.
I així vam començar, amb escuradents. I després vam començar a ficar els aros amb leds, túnels. Els túnels també tenim, per exemple, un de color lila, que és el d'anada, i el blau és de tornada. Clar, tu et fiques allà, és un túnel totalment reflectant i només veus color, o sigui, ja saps que t'estàs guiant pel color.
D'acord. Doncs això serà la primera de les xerrades, què podem fer amb els minidrons, i després...
Tenim a Manel Fugaroles, que és Vox en Drons, que ens donarà la docència en drons. És un noi que és de la muntanya, i llavors allà es va deixar ben clar que qualsevol públic, o sigui, ja fos de ciutat, de muntanya, de tot arreu, podia tindre a l'abast aquesta tecnologia, i ell es va centrar molt al tema de la docència infantil i va a escoles i tal, igual que X-Drone, que també els tenim aquí, que tenen un altre tipus de xerrada, i sobretot són les que porten al taller, i bueno, realment és cada associació que ve es destinarà una xerrada o una activitat diferent per informar.
D'acord, perquè després hi ha una altra xerrada on puc volar drons.
Correcte, aquesta xerrada ve de part d'Indron Park, que és aquí a l'Hospitalet, és una nau industrial on tenen un circuit espectacular il·luminat, on també es fan proves classificatòries per bones competicions, com ara, per exemple, fa un mes vam tindre la DCL, una classificatòria per la DCL, que d'allà se n'anaven a la plaça de les Ventes de Madrid i d'allà es van anar a competir a Xina.
DCL?
Sí, la DCL és un tipus de lliga.
D'acord.
Llavors, ja et dic, es van fer unes eliminatòries a Indron Park i d'allà ja cap a Xina, no? Doncs aquí ells vindran a fer una xerrada sobre, bueno, és l'Hospitalet, també està dintre de la zona ZR de Barcelona, del Prat, llavors és, bueno, mira, nois de Sitges, us heu comprat un dron, on el podeu volar? Doncs a qualsevol lloc interior, i nosaltres doncs tenim aquest espai i totalment il·luminat. La veritat és que és un espai molt maco i molt, molt vistós i il·luminat.
Estàs xafant la flauta, evidentment, a persones que diguin, ostres, jo volia un dron, però resulta que m'acabo d'assabentar que no el puc fer volant exteriors.
És això, és la informació que tenim que donar. O sigui, és el que comentava abans, tu tens a l'abast molts drons, però no et ve amb un folletó o un prospecte on pots o no on pots. No, el prospecte el que et ve és com carregar la bateria i com engegar-lo, res més. O sigui, crear la necessitat de crear fires d'aquest tipus d'un caràcter informatiu.
Si vull... fer volar un dron en exteriors per aquí a prop, a on puc anar?
Potser passat Vilanova. O sigui, tu, si et pots descarregar l'aplicació al mòbil d'ESA, podràs veure totes les zones ZR. El que passa és que el problema és que, bueno, això és a nivell nacional, tenim el plànol d'Espanya, i sembla que tingui la varicel·la. Sembla que tingui la varicel·la perquè són tot punts vermells. O sigui, on hi ha un heliport... O sigui, ja no un aeroport, no, ni un aeròdrom. Un heliport ja també té la seva zona ZR. O sigui, Sabadell, per exemple, és pràcticament impossible volar. Mallorca, Menorca, és també les Balears, impossible, perquè totes les Balears és ZR. Exceptuant, em sembla que és Palma, que té una petita punta de la illa que encara no és ZR, que suposo que l'ampliaran. I bueno, passat Vilanova, potser fins a Tarragona pots trobar algun que altre espai. O sigui, espais hi han, el que passa que per nosaltres no són propers.
D'acord.
O sigui, jo tindré que agafar el meu dron i fer-me 2 hores de cotxe per poder volar-lo, per mi no és factible.
I què passa si algú vola un dron dintre d'una ZR?
Si no, l'enxampen res. De fet, a Sitges cada dia tenim Mavics, Phantoms i Inspires volant per totes les platges, perquè són turistes que venen amb el seu aparell i sense saber la normativa, doncs innocentment agafen el despeguen i ja està. Si no t'enxampen, realment no passa res. Si t'enxampen, et pot caure una multa molt gran, vale? Com a usuari. Ara parlem, si jo t'estic fent un vídeo, tu em dius, mira, jo tinc un hotel aquí a primera línia, vull que em facis un vídeo. Vale, si ens enxampen, jo per ser operador de RPA tindré una multa de 60.000 euros i tu, per haver-me contractat, una altra multa de 60.000 més, o sigui, 120.000 euros de multa per haver volat aquest dron en CTR. Posem que hi ha una errada amb el software intern de la placa i agafa una ordre de només donar-li gas i allò comença a pujar sense control i fins que duri la bateria. Home, si tens un dron d'aquest que jo comentava abans de 50 minuts d'autonomia, quan pot pujar això?
Mare de Déu.
Vale? O sigui, aquí és impossible pràcticament. O sigui, realment, en 10 anys que porto un radiocontrol mai he vist un cas així, perquè quan tu perds la senyal de la ràdio, el que fa el dron és parar motors. O sigui, tenim una coordenada que és impulsos. I s'impulsos perquè la ràdio el que fa són pulsacions de radiofreqüència. Llavors, quan ja detecta que no hi ha res, para els pulsos i llavors para motors i a l'altura que sigui, caigut en picat. Si per sort estaves arran de terra, la caiguda no és massa gran, però si estàs a 20 metres, és una caiguda en picat de 20 metres. O sigui, ja et dic que jo això de veure un dron que agafi cap amunt fins que se li acabi la bateria, mai ho he vist ni he sentit cap notícia ni res.
Ja. Yeah.
Però tot pot passar. Són màquines, o sigui, les màquines fallen. Un ordinador Windows et penja, doncs pot passar que un processador d'una placa també es pugui penjar una mica. No ha passat, però pot passar.
De tota manera, aquestes màquines cada cop són més intel·ligents, també. És a dir, són capaces de recordar el lloc d'on han sortit, de portar preprogramades les rutes...
Així és, o sigui, tu pots arribar a tindre un dron per agrícola, per ús agrícola, per exemple, a l'hora de fumigar un camp, on tu agafes a la teva aplicació, que és molt semblant a Google Maps, li dius d'on vols que despegui, on vols que giri, o sigui, li vas marcant els punts i llavors ja està, el dron ho fa tot sol. Realment no necessites ni mando. I aquests són totalment controlats per GPS. Clar, tu ara pensa que els drons, sigui qui sigui, o sigui, el model que sigui, amb una placa de 2 centímetres per 2 centímetres tens més processament que potser un ordinador de l'any 94. O sigui, ja li dobla la memòria i tot. O sigui, ja són màquines molt bèsties a nivell de càlcul.
Continuem. Llicència RPA i radiofonista.
Sí, perquè ara ens demanen també, a part de la llicència RPA, tindre la llicència de radiofonista. Això és una cosa que, per exemple, la llicència ULM, que és la d'ultralleuger, és bastant lògic que tu tens que comunicar en torre, tens que demanar la teva pista i tal, i tot és, bueno, fins ara en català, castellà, ara volen incorporar l'anglès, o sigui, fer un estàndard de radiofonista en anglès, tot. I clar, també això ha passat al món del dron, però això sobretot és pel tema de professional, o sigui, si tu tens una operadora, vols fer un rodatge, o sigui, aquí ja estem parlant de grans magnituds, no? O sigui, grans magnituds, un anunci bo, doncs aquí sí que tens que tindre control de radiofonista i tot, perquè no pot ser un avió que t'està volant a 1.500 metres, però potser si una avioneta, un paramotor, qualsevol aparell de baixa altura, doncs tens que tindre controlat que no estiguin a prop.
D'acord.
Llavors aquí tenim un noi que es diu Lluc, que acaba de treure's la llicència i bueno, doncs ens explicarà què és, com, o sigui, com ha viscut ell com a persona sense cap tipus d'informació aeronàutica, com s'ha pogut treure aquesta llicència, el que l'ha comportat, o sigui, ens donarà la seva experiència. Inclús també s'atrevirà a donar una mica les bases d'aquests cursos. O sigui, ells han anat a l'escola, ha dit que tenia que fer aquesta xerrada, i llavors li han donat unes pautes per informar sobre què és la llicència d'RPA.
Per què? Allò, ràpidament, què és aquesta llicència?
Aquesta llicència és pràcticament la mateixa teòrica que per l'ultralleuger, o sigui, una avioneta, no? Com aquell que diu. O sigui, tens que tindre des de meteorologia, magnetisme de la Terra, o sigui... tot tipus de conceptes aeronàutics que són una mica absurds per volar un dron, realment, però potser d'aquí un temps seran molt necessaris perquè et dic, tot això evoluciona cada vegada més.
Totes les persones que es dediquen professionalment en aquest món han de tenir això.
Sí, si no tens RPA realment només pots fer ús recreatiu. O sigui, l'RPA és ús professional i comercial. O sigui, tu et dic, tu ara tens un dron de 250 grams i te'n vols anar als cards, no fa falta que tinguis aquesta llicència, però sí que tens que estar federat, perquè la llicència federativa t'entra una assegurança i tot.
D'acord. No, i allò és un club privat, evidentment.
Correcte.
Si demanen, doncs és el que has de tenir el que demanin.
Així és, a part del carnet de soci, el de federat, de la Federació Aèria Catalana.
És recomanable una persona que sigui molt afeccionada però que només en vulgui fer un ús recreatiu, treure's la llicència?
No, per un ús recreatiu no. O sigui, si tu estàs visquent en una zona que no és ZR i tal, pots volar, o sigui, et dic, sempre que siguin menys de 250 grams, pots volar, mira, per exemple, si Sitges ara mateix no estigués en ZR, el parc de Can Robert o l'Hort de Can Fals són llocs espectaculars per poder fer vols a baixa altura. Per exemple, d'aquest tipus de dron que et dic de carreres, o sigui, és magnífic, però
Però no es pot.
Si estiguéssim fora de CTR, seria magnífic.
Uh-huh. A no ser que canviïn la normativa.
Correcte. O l'adaptin, l'afegin una mica a mida. O sigui, segons quin tipus de dron, segons... O sigui, a mi em diuen, tu tens ara un límit de 12 metres d'altura i el puc respectar perfectament perquè és que no necessito amb aquest dron pujar més de 12 metres. Jo el que estic fent és seguir un circuit a baixa altura, o sigui, és un vol a ras de terra. Uh-huh. Tu dones un sostre de 12 metres i jo el respecto. O sigui, jo i qualsevol pilot, no necessitem més.
D'acord, el que passa és que no ho fan, entenem, per curar-se amb salut.
Jo crec que és més per fer una norma general, o sigui, és com els cotxes no poden passar de 120 km per hora, punt, ja o sigui, està. No hi ha més.
Encara que mecànicament no tenen cap mena de problema i que en molts casos seria segur que passessin, però doncs s'estableix un límit a la normativa.
Així és.
A la tarda, més coses. Modelat i impressió 3D.
Aquí tenim, bueno, en aquest cas, tots els estants pràcticament tindran impressora 3D perquè la impressió 3D i el dron van agafats de la mà, o sigui, el dron recreatiu. Uh-huh. Per què? Perquè et fas moltes peces, o sigui, la peça que t'aguanta la càmera te l'imprimeixes tu, o inclús el propi xassi, si estàs esperant un que t'arribi de Xina, doncs mira, pots imprimir un que no t'aguantarà el mateix. Però bueno, pots utilitzar molt la impressora pel món del dron. Llavors ens ve Arnau, un nano que domina molt el tema de la impressió 3D i ens ensenyarà una mica com es modela, quins programes utilitzem per modelar, perquè per imprimir tens tres fases. La primera és modelar, després fer les capes, perquè la impressora interpreti cada capa què és el que té que imprimir, i després ja és la impressió. Llavors és tot això el que ell ens explicarà. O sigui, com modelar, com fer les capes i com imprimir, perquè també cada impressora té el seu món per segons el filament que utilitzis i tot.
Per tant, entenc jo que en aquest món hi ha molta autogestió pròpia, és a dir, no és anar a una botiga a comprar un dron i ni fer-lo volar, sinó intentar fins i tot crear-se...
Així és, o sigui, tu els packs macos, o sigui, un bon dron et ve totalment desmuntat. O sigui, et venen les plaques de fibra per un costat i l'electrònica per l'altre i tu tens que muntar-ho de 100%. I el mateix amb una impressora. Sí, tens impressores que et poden costar 400 euros que ja venen muntades i tot, i després tens les normals, que el que et ve és una caixa petita i tens que muntar-te-la tota. Per exemple, la Net, la Prusa, o sigui, són diverses impressores que venen desmuntades i tu tens que fer-t'ho tot.
Per tant, afegeixin. Volen comprar un dron? També hauran de comprar una impressora?
Sí, volen. Sí, volen.
Era ironia. Després, l'Associació Espanyola dels Drons i el foment de l'ús recreatiu de la tecnologia.
Correcte, aquí tenim el vicepresident que vindrà i ens explicarà per què l'Associació de Drons vol incentivar una mica l'ús recreatiu, però clar, aquí tampoc tinc gaire informació per donar-te perquè potser ara la bifiaria, no? O sigui, jo crec que l'ús recreatiu és dintre d'una zona destinada per aquest, no? O sigui, un club aeronàutic. D'aquesta xerrada realment poca informació tinc perquè és l'última que s'ha incorporat. La farà David Matanzas, que és el CEO de Airc Drones també, que és una empresa que crea drons per ús professional, o sigui, no es dedica ni al hobby ni a l'ús personal, o sigui, tu tens una necessitat professional i ella et crea un dron a les teves necessitats. I llavors, bueno, és un nano que cada vegada va més enllà i ara ja fins i tot amb aquest punt de l'Associació Espanyola de Drons i ens impartirà aquesta xerrada.
D'acord.
Alhora, la següent xerrada també és d'ell.
Val, que és la de revisió d'infraestructures amb drons.
No, llavors ens hem saltat una, que és la de drons més enllà dels audiovisuals, val, que també és David Matanzas, que és precisament per això, no? O sigui, no, un dron no és només l'audiovisual que puja...
Ai, perdona, és veritat, me l'he saltada aquesta.
No és un dron que puja, fa una foto i baixa, o sigui, un dron pot fer molt més que els audiovisuals. Llavors aquí ens explicarà totes les possibilitats que té, que també sí, bueno, és una mica agafada de la mà de la propera xerrada, que és la de revisió d'infraestructures en drons. Aquí ens ve Pere Lorente, és un noi de Sant Pere de Ribes, que el que fa és la revisió de ponts, infraestructures, molins d'aquests d'aerogeneradors d'electricitat. Clar, aquests molins, per exemple, són molt alts, molt grans, i llavors no pots controlar realment la fricció que té el motor i tot, i els engranatges que té, que fan ells, pugen amb un dron, amb una càmera tèrmica, i veuen si la rotació d'aquest motor no està produint calor i tot. La línia elèctrica, mira en quin punt pot tindre un sobreescalfament, i l'última foto que vaig poder veure, que no era d'ell, era d'Ernest Tuki, que també té una empresa que es diu Droning You, el que havia fet era la revisió d'un pont que estava tenint filtracions d'aigua. Llavors, clar, el formigó també es debilita i tal, i llavors ell va detectar on estava aquesta fuita d'aigua amb una càmera tèrmica, passant un Mavic, un dron realment petitet, ple de sensors, perquè això també s'ha de dir, que els drons porten més sensors i pràcticament és impossible estavellar-lo contra un arbre o contra res, perquè ell mateix, quan ja detecta alguna cosa, diu, no, por aquí no passo. I bueno, amb petites màquines pots fer revisions d'infraestructures i tot això, que és el que ens venen a explicar ells.
Per tant, doncs, els drons han ajudat molt al món del manteniment.
Moltíssim. I més ara, el que et dic, que porten sobretot els de DJI, és una empresa molt puntera, i va carregada de sensors. O sigui, hi ha uns... per exemple, tu te'n vas a fer una mica la bicicleta per la muntanya, et portes el dron, li dius amb el mòbil on estàs tu, o sigui, amb la càmera, t'enfoques a tu mateix, et fa un quadrat vermell on... verd on estàs tu, i és la funció follow me, no? Segueix-me. El dron et va seguint mentre tu vas baixant la muntanya, esquiant o amb bici, el que vulguis, i ell va detectant els arbres, els túnels, ho detecta tot, i ell mateix diu, pujo per dalt del túnel o passo per baix, o sigui, ell mateix analitza la situació de risc o no risc per estavellar-se. I llavors, si realment detecta que 2 metres o 3 metres d'ell hi ha alguna, per molt que li donis l'ordre, ell no la farà.
D'acord. I llavors et pots fer un traveling de tu mateix.
Correcte, sense emissora. Tu comences a baixar una pista de neu i el dron et va seguint perfectament i en tot moment t'està enfocant a tu.
Un altre dels... això sí, fora de les zones OTR. Després un curs d'impressió 3D.
Vale, això sí, és una empresa local, que és un PC Sitges 3D, o Sitges PC, que és la que tenim a l'Oasis. Ara van incorporar una sèrie de cursos d'impressió 3D, des de munta la teva impressora, que en aquest cas és la Neta 8, els ensenyen als nanos com muntar-la, i després el modelat i la impressió. També tenen altres serveis, com per exemple, si tu no tens impressora i realment vols un parell de peces, els hi envies a l'arxiu i ells te la imprimeixen i te l'envien a casa. De fet, a R-Droner, el noi que, que farà la primera xerrada, també fa aquest tipus de serveis. I bueno, aquí el que volem fer, ja que tenim un públic molt juvenil i molt sitgetà, per un alt percentatge serà sitgetà, doncs informar-los que si volen tenen cursos d'impressió 3D per totes les edats aquí Sitges, o sigui que no s'han de desplaçar ni res. També hi ha l'acostum d'agafar i mirar, per exemple, a Amazon una impressora xina, quan aquí a l'Hospitalet tens una Thingibox, que és una empresa d'impressió 3D, que les màquines són fins i tot de matraquilat transparent, o sigui, són unes màquines precioses i les tens aquí al costat, no fa falta que te'n vagis a Xina.
I per acabar la cursa?
Vale, aquesta serà molt vistosa, de fet potser aquí acabem aquest el millor de Sitges, ja veuràs, perquè el típic que vagi pel passeig i vegi la carpa dirà, però quina discoteca s'acaben de muntar aquesta gent aquí dins? No, en cap moment serà ni discoteca ni res, el que sí que serà molt vistós, o sigui, estem parlant de més de 200 metres d'il·luminació LED, o sigui, amb tires de LED, des del traçat fins als obstacles i tot. La sortida la donaran unes màquines que ens ha cedit Patxà, el Suite Patxà, que són unes màquines de fum que fan l'efecte de flamarada. Llavors, quan surti la flamarada és quan els drons tenen que sortir. Hi haurà caps mòbils. Llavors, clar, com són llums que van cap a tots els costats, tu des de lluny el que veuràs és una autèntica bogeria de llum. O sigui, tot estroboscòpic, psicodèlic, i clar, realment el que s'està fent és ambientant un circuit. Amb un volum molt baix, perquè també al pilot li molesta la música alta, o sigui, és una cosa que tu tens que sentir al teu dron i ja et dic, tot el que sigui elevat molesta.
Com es planteja la cursa de drons? Són un contra un o són diversos drons alhora?
Normalment fem tantes de 4 pilots perquè, o sigui, tenim fins a 8 canals de vídeo, però quin és el problema? Que quan tu estàs volant els 8 alhora, tots es donen interferències a tots, llavors el que intentem és separar-les una mica, o sigui, tens de l'1 al 8, doncs utilitzem la 1, la 3, la 6 i la 8. Vale, així una mica de separades i llavors així ningú es trepitja. D'aquestes 4 tandes, el que guanya aquella tanda passa a la següent classificatòria. Fins ara tenim 22 pilots apuntats i realment de tota Catalunya. O sigui, això amb Reis Drone Bar ja ens passava, que primer vam començar al bar, ens venia gent de tot arreu, i veient la necessitat de la gent que ens demanava, ostres, que esteu lluny, és que clar, jo vinc de Banyoles i són 2 hores d'anada i 2 hores de tornada per només volar 1 hora, doncs què vam fer? Vam crear la marca On Tour, i llavors vam començar a desplaçar tot el tema del circuit, perquè clar, això també s'ha de dir que no només és el circuit, sinó que també ho retransmetem tot amb streaming, les 4 càmeres dels drons, les càmeres amb els pilots, o sigui, tenim una infraestructura molt a nivell programa televisiu, o sigui, un show així com un programa, i desplacem tot aquest sistema, per exemple, amb les Roses, que es va fer la DDC, la competició Drons en Roses, doncs la Party Night, o sigui, la de la nit, la fèiem nosaltres. I així fins a Porqueres i diverses poblacions més on hem anat.
Per tant, serà aquesta la part més espectacular de la jornada, no?
Així és. El circuit serà el més vistós, o sigui, els estants no deixen de ser estants informatius on tu t'apropes i t'informes. La festa, per dir-ho així entre cometes, perquè serà, tampoc és festa, és a partir de les 7.
Serà la cursa, una cursa que es podrà seguir allà in situ i també es podrà seguir la retransmissió...
A partir del dia següent, perquè ja no tenim internet.
D'acord.
Llavors ho gravarem tot i el dia següent es penjarà les xarxes de Reis Lombard.
Que segur que serà també molt espectacular. N'hem pogut parlar de tot plegat amb l'Àlex Rubio. Àlex, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé aquest festival, recordem, Sitges Christmas Drone Fair, el proper dijous, dia 6, de les 11 del matí, xerrades durant tot el dia, parades informatives fins a l'alvespre, fins a 2:15 de la nit, sobretot a les 7, la cursa de drons. Repetim, gràcies i a tots vostès, ho deixem aquí, notícies amb Catalunya Informació i després més coses. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.